El govern, com va avançar ahir, ha prorrogat els pressupostos de l'any passat del 0,7 a l'1,2% a l'espera de poder presentar els comptes el mes que ve. No es descarta que el Parlament de Catalunya els hagi d'aprovar en ple agost. En tot cas, el govern ha fet una crida a l'oposició perquè no el martellegi més reclamant que presenti els comptes i a fer pinya perquè Madrid flexibilitzi el dèficit com abans millor. Però l'oposició, Esquerra Republicana al marge, s'hi nega. De fet, tothom està a l'expectativa de la fumata blanca de Cristóbal Montoro i el límit de dèficit, que ara és l'expressió, hi ha expressions que es van repetir. Fa uns anys era la disposició addicional tercera, l'anem aparcant, ara és el límit de dèficit que es donarà per part del govern central a Catalunya després de saber-se el que se li donarà des d'Europa a Espanya. Ja sabem que no serà igual per totes les comunitats autònomes, però tampoc sabem si rascarà el 2% per Catalunya, si estarà per sota, molt per sota, o fins i tot, deien fa una setmana els més optimistes, una dècima per sobre dels dos punts, fet que ara sembla impossible. Però el govern de Rajoy té tota la pressió dels barons del seu propi partit, del PP, que ignoren completament la seva crida a la calma i a la generositat que va fer fa un parell de dies. De fet, continuen ben alta la lluita contra aquesta flexibilització del dèficit per Catalunya. Ni Madrid, ni Galícia, ni l'Aragó li han fet gaire cas. Qui lidera totes les protestes és Extremadura, un cop més, i el seu president, José Antonio Monago. Ahir a la COPE va dir que la Generalitat és insaciable y que siempre voldrá más.
No quiero más polémica, aunque probablemente la haya. Si es que Cataluña ni cumple ahora, ni va a cumplir con el objetivo de déficit que se le marque. Y si se le pone el 1.8, va a sobrepasar el 8, el 1.8. Y si se le pone el 2, va a sobrepasar el 2. Y si se le pone el 3, va a sobrepasar el 3. Y graben esta conversación y dentro de un año nos vemos.
Y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, tampoco es va a quedar curto en declaraciones a Radio Nacional de España.
Cambiar dinero por independencia en ningún caso es aceptable, incluso aunque no hubiera crisis. Por lo tanto, ese planteamiento no se puede admitir. Y si solo hablamos de las cuestiones económicas, es verdad que en Cataluña se dan circunstancias que podrían ser equivalentes a otras, en otras comunidades autónomas, que podrían dar lugar a planteamientos comunes.
El gallec Alberto Núñez Feijóo accepta que hi hagi generositat, però també demana discriminació positiva pel que es fan els deures. El govern de l'Aragó, amb Luisa Fernanda Rudi, ha insistit que el dèficit igual per tots és una línia vermella que no pensa acceptar que es creui. Ho va dir en castellà i no en la Pau. Explica José Antic, el director de La Vanguardia, avui, que hi ha diverses fuites d'aigua. De manera significativa, diu Antic, almenys tres. La més complexa, atenció, la de la secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, que també és presidenta de Castella-La Manxa. Com ha passat en alguna ocasió, alternar la direcció del tot, el partit, i la d'una part, una autonomia, acaba comportant conflicte d'interessos. No sembla estrany demanar a la secretària general del PP que s'alineï en aquesta qüestió territorialment important amb el president del seu partit. Continua Antic dient que la segona fuita d'aigua és la dels presidents d'Extremadura i Madrid, que ahir s'hi van posicionar clarament en contra, i acaba dient que el ministre Montoro, aplicat a la tasca de tancar un acord amb l'executiu català per indicació de Rajoy, ha de saber delimitar la rebel·lió en el seu partit abans que vagi massa lluny. És curiós perquè determinats diaris de Madrid avui no volen, de debò, un té la sensació que no volen ni el dret a decidir, evidentment no volen la independència, ni el pacte fiscal, ni el concert econòmic, ni un dèficit asimètric. I jo diria, fem-ho al revés. Em pregunto, què volen de Catalunya? Preguntem a Madrid, què voleu que sigui Catalunya? Senzillament aquesta pregunta. I no és d'ara, amb els nacionalistes, el poder, Convergència, que diu el president d'Extremadura això de nacionalistes al poder, i ha passat amb Maragall i Montilla. Què volen? Seguir igual quan han posat Catalunya com a exemple suprem de les retallades? Si no accepten res de res de res que proposin ells, aquesta mateixa Catalunya amb unes inquietuds sentimentals que cada cop més per aquesta intolerància trenquen amarres amb l'Estat? Volen una Catalunya amb reclinatori, genolleres i sotmesa? Una bonita regió folclòrica d'Espanya que són sardanes, caps grossos i castellers? Que proposi Madrid? És clar. És que clar. Llegim, per exemple. Avui, agafant els diaris, Agafem el diari El Mundo, a l'editorial, una de les editorials, diu: esa decisión, la de la simetria en els límits de dèficit, supondría premiar a las comunidades que continúan sin hacer deberes, pese a que salta a la vista que tienen margen para profundizar en los ajustes. És a dir, més demana des de l'editorial del Mundo, més retallades a Catalunya. Si se consiente esa mangancha por razones de oportunismo político, no habrá motivos para exigir a quienes sí se aprietan el cinturón a mantener la disciplina fiscal. No puede haber un déficit diferenciado para cada autonomía porque eso da la imagen de una España que no está dispuesta a hacer los esfuerzos que le exige la Unión Europea. Además, el control del gasto es un asunto de Estado que debe comprometer a todos por igual. Més enllà, pàgina 16. Victoria Prego diu: mejor harían Rajoy y Montoro reconociendo las auténticas razones por las que Cataluña puede ahora sí, antes no, beneficiarse de un relajamiento de las condiciones de su déficit. Porque esas razones son políticas y va a ser muy difícil ocultar que lo que el gobierno intenta con esa flexibilidad es comprar una suavización de la tensión secesionista alentada desde la Generalitat. Y acaba: si al margen de déficit que se le acepta a Cataluña lo asumiera la administración central, las críticas políticas serían igual de implacables. Pero si lo que se quiere es que el agujero sea enjugado más mansamente por las demás comunidades, el gobierno español falla catastróficamente, él también, en el análisis del campo de juego y en la elección de la estrategia. Per no extremar un caramés, i llegir la Gaceta. El diari del Grup Intereconomia titula en portada amb una foto de Mas i Rajoy: agravio comparativo. A l'editorial hi llegim: a los responsables de estas comunidades autónomas, al igual que a millones de ciudadanos, tiene que parecerles un sarcasmo muy difícil de digerir que ahora se pida generosidad, altura de miras y grandeza para aceptar este nuevo giro político a favor de Cataluña, porque a lo que suena es a esto: sed generosos, tened altura de miras y grandeza y aceptad que yo ceda el último chantaje de los separatistas catalanes. I, mentrestant, això sí, suavitza la història molt al diari El País, on hi podem llegir que és una simetria lògica e indispensable si se quiere que todos lleguen a buen puerto, porque las circunstancias, esfuerzos y puntos de partida de cada territorio no coinciden al milímetro. Ni Finlàndia és Francia, ni Euskadi és Astúries. El País també opina que Extremadura viu de rendes. Diu que sense ingressos extraordinaris el dèficit extremeny hauria estat igual que el d'Andalusia i, a més, aquesta comunitat ha reduït molt l'estat del benestar. Ho denuncien dos professors d'economia, José Ignacio Conde Ruiz, de la Complutense, i Juan Rubio Ramírez, de la Universitat de Duke, als Estats Units. Mentrestant, el Ministeri d'Hisenda ha advertit que serà difícil que una autonomia tingui un dèficit de fins a l'1,8, perquè això complicaria que entre totes hi hagi una mitjana del dèficit de l'1,2, que és la previsió amb la que treballa el govern d'Espanya. Escoltem en un comentari el que signa el periodista del País i col·laborador del Monarra Cuma i el Roger.
Ui, sí, els pressupostos. El govern els prorroga per no tenir desgast polític i l'oposició els demana per tenir alguna cosa per criticar. Política de curta volada, tot plegat. Però la diferència entre tenir pressupostos o no tenir-ne ara mateix és ben minsa. La misèria és la mateixa. Misèria? El govern no vol ni sentir-ne parlar, ni que el president Mas es posés a pidolar menjar a la castellana es plantejarien donar un tracte més just a Catalunya. I quan hi ha una tímida passa que es diu dèficit a la carta, arriben els barons del PP a dir que som uns insolidaris i uns independentistes malgastadors. Els barons del PP actuen com els pinxos de la classe, que es dediquen a tonyinar a qui hi posa colzes. Perquè Catalunya ha fet els deures, és la comunitat que més ha retallat, i això carregant un maltractament que es diu 8.000 milions de deutes de l'Estat i 8% de dèficit fiscal. Rajoy donarà un cop sobre la taula? Difícil de pensar en un home que és famós per haver marxat d'una reunió important per veure un partit de futbol. S'imposarà la xuleria de l'extremeny Monago, l'odi lingüístic de l'Aragó, el senyorito d'Ignacio González de Madrid i l'estil presumptament narcofriendly de Núñez Feijóo. Els barons del PP són com els insectes. Viuen de picar-nos i són bastant molestos. L'única diferència és que la ONU ja ha trobat beneficis nutritius als bitxos i encara és hora que trobi alguna cosa positiva als barons del PP.
Gràcies, Maidol. En ple debat sobre el dèficit asimètric, el govern extremeny fa ostentació dels seus comptes, tal com havia promès el president Monago, serà l'augment de l'IVA cultural i ha decidit fer-ho a cop de talonari. Donarà ajudes a les empreses perquè cobrin les entrades al mateix preu d'abans de la pujada. Aquest any invertirà 500.000 d'euros. Se'n beneficiaran teatres, circs, cinemes i museus amb un màxim de 60.000 euros d'ajuda. Els únics requisits són que els espectacles es representin a Extremadura i que es mantinguin les plantilles. La vicepresidenta extremenya Cristina Teniente convida les altres comunitats a fer el mateix.
Esta medida puede minimizar el impacto negativo de la subida del IVA en ese sector, pues hacemos una invitación a que puedan acogerlo, pero no es una invitación a la rebelión, sino a la reflexión y a la acción.
El govern d'Extremadura prepara altres mesures per ajudar les empreses culturals. Home, molesta i molt que Extremadura faci moviments com aquest de baixar l'IVA cultural. Ara bé, ho dius amb la boca grossa perquè és Extremadura, però amb la boca petita també és a dir bravo. Un que té els nassos i poder de poder-ho fer tot d'aquesta manera estranya, baixar l'IVA cultural hauria de ser obligatori a tots els països del món. Quin desastre per la cultura. Prioritat suprema de qualsevol país tenir l'IVA al 21%. És una vergonya. La Generalitat assegura que té apuntats i acreditats els més de 8.000 milions de deute de l'Estat amb Catalunya. És la resposta que el govern dona al portaveu del PP, Enric Millo, que ahir va ser aquí al Monarraco i va insistir que el govern espanyol està complint amb els catalans. Millo recorda que arran de la sentència del Tribunal Constitucional, l'Estat no està obligat a pagar el fons d'infraestructures que preveu l'Estatut. Ahir ho va defensar aquí aferrissadament.
Ara, una cosa és el que voldríem i una altra cosa és confondre el que voldríem amb el que és obligatori i amb el que és exigible des del punt de vista legal. I per tant, quan algú diu públicament a mi l'Estat em deu tant, hauria de poder-ho demostrar legalment que és així, perquè si no, el que està fent és contaminar l'ambient i fer passar a uns per xoriços, uns altres per lladres, uns altres per incomplidors, etc. I clar, llavors jo el que no estic d'acord és amb aquesta manera, aquesta mena de discurs.
Des del govern català el va replicar ahir el portaveu Francesc Homs. D'entrada va carregar contra Enric Millo per fer costat al govern espanyol.
Bueno, és típic del morós no reconèixer el deute, no? Això és habitual. No sé si vostè ha anat mai a cobrar factures, no? El primer que et fa aquell que li vas a cobrar factura, que fe de Déu que te la deu, és negar-te la major.
I diu que la llista no se l'ha inventat del govern català.
El senyor Millo no és el responsable directe de tot això. Crec que es fa un flac favor a ell mateix i a la formació política que representa, perquè no són deutes a la Generalitat de Catalunya amb noms i cognoms, són deutes al país, això. Són acords reconeguts, són acords, molts d'ells, vaja, tots estan subscrits, formen part de la legislació espanyola, són acreditables, les llistes del que ens deuen no són un invent, són contrastables. No?
També en va parlar el versió RAC1 a la tarda el professor d'Economia a la Universitat de Columbia i col·laborador d'aquesta casa, Xavier Sala i Martín, que va llançar aquest missatge a Enric Millo.
El que no pot ser és que nosaltres paguem el 20-21% dels impostos i només rebem el 8% de la despesa. O sigui, el govern ha d'invertir més o menys proporcionalment a tots els ciutadans d'Espanya. Mentre siguem part d'Espanya, ens han de tractar igual, i això no ho fan.
RAC1 ha consultat la llista dels 8.000 milions que, segons la Generalitat, deu l'Estat. A banda de les infraestructures, hi ha també, per exemple, més de 900 milions de dependència i altres partides socials pendents, com ara per la formació d'aturats. Marc Martínez Amat.
El govern no en deixa passar ni una i té apuntats al detall el que considera incompliments de l'Estat, ja sigui per inversions compromeses, per ingressos que havien d'arribar i no ho han fet, o per decisions que ha pres l'Estat i que comporten menys ingressos o més despeses per la Generalitat i que, segons el principi de lleialtat institucional que diu l'Estatut, s'haurien d'ajustar. La partida més gran són els 5.227 milions d'euros d'inversions previstes però no realitzades des de l'any 2008 fins al passat, els 759 del 2008, els 211 del 2009, 719 el 2010 i així fins al 2012. El segon gruix d'incompliments a la llista són 1.762 milions d'euros per mesures de l'Estat que impliquen més despesa a la Generalitat. Aquí en destaquen 909 milions pel desplegament de la llei de dependència que el govern espanyol no ha pagat. També hi ha les mesures de l'Estat que retallen ingressos a la Generalitat. Sumen 374 milions i s'inclouen els recursos d'inconstitucionalitat del govern de Rajoy que han bloquejat l'euro per recepta i les taxes judicials. En total, 207 milions d'euros. Finalment, queden tot un reguitzell d'ingressos finalistes destinats a salut, educació, polítiques socials o d'impuls econòmic que l'Estat ha reduït per lliure. Un exemple, els 280 milions d'euros compromesos per polítiques d'ocupació, per formar aturats, o els 142 milions d'educació que inclouen les beques als estudiants. Import total del deute, 8.076,7 milions d'euros.
Per cert, que Enric Millo, al final de la llarga entrevista d'ahir aquí al Món a RAC1, ha parlat del nazisme i de l'ús que se'n feia habitualment cada cop més des de Madrid.
Entenc perfectament quan es qualifiquen actituds i especialment metodologies de transmissió de la propaganda que s'assimilin amb els que s'utilitzaven en aquella època de la història, jo això ho entenc.
Quin tipus de propaganda? Per
no és incomprensible.
La propaganda que no està basada en fets objectius, sinó que intenta a base de repetir de manera insistent una cosa que no és certa.
Per exemple, posa'm algun exemple.
Bueno, és Espanya ens roba. El govern d'Espanya governa contra els catalans. Jo crec que això és una fal·làcia.
El portaveu del PP també va demanar respecte per la decisió del Parlament de l'Aragó de definir com a la Pau el català de la Franja, tot i que va reconèixer que s'hi parla català. Quart i dos minuts de nou, la batalla contra l'alcohol passa per etiquetes més agressives i per prohibir-ne la publicitat. Aquestes són les dues principals conclusions d'un estudi europeu coordinat per l'Hospital Clínic de Barcelona. Durant 4 anys han constatat que a Europa es veu el doble que la resta del món i cada any moren 140.000 persones en edat laboral. Avui porten les propostes per aturar-ho al Parlament Europeu. L'estudi ha comprovat que si un noi és seguidor d'un esdeveniment patrocinat per begudes alcohòliques, al cap d'un any beu més que la resta. A més de limitar el màrqueting, el doctor Antoni Gual aposta per etiquetes com les del tabac per avisar del risc de cirrosi, accidents o càncers.
Aquest consum mitjà que tenen els europeus que beuen de 27 grams d'alcohol incrementen un 10% el risc de que aquella persona a la llarga mori de càncer, i per donar una comparació, aquest risc és més del doble que el que té un fumador passiu.
Un altre dels problemes detectats és la gran quantitat d'alcohòlics que no accedeixen al tractament. Només entre el 4 i el 23% dels addictes, segons el país, es tracten en part per falta de recursos, en part també perquè la cultura europea no considera l'alcohol un problema. També ens hauríem de preguntar si ajuda molt col·locar, potser sí, però la percepció que un té és que posar aquelles imatges esfereïdores als paquets de tabac no sé si ajudaria tampoc fer-ho en les ampolles de vi o de cervesa. Escoltem el comentari que hi posa ara la Mònica Planes.
Televisivament, la rua del Barça va ser una prova més de la mala publicitat que es pot fer de l'alcohol. Ni la marca de cervesa que vestia l'autocar hauria d'acceptar aquella imatge. I no és la primera vegada ni la segona. La rua es fa, teòricament, amb la finalitat que els aficionats puguin celebrar el títol veient els seus ídols, no perquè un grup de futbolistes privilegiats tinguin la seva festa exhibicionista en una jardinera mòbil fotent-se cops de puny i llançant mitjons i calçotets. Alguns, pocs, van fer molta pena i es llença la imatge de la borratxera barata com a paradigma de les bones notícies. El problema és d'organització, el club no ho hauria de permetre. Pels jugadors i l'equip tècnic són hores de feina que han de dedicar a una afició que normalment no els pot veure de tan a prop. Ara, com a culer, també us diré que tant de bo tots els problemes del Barça siguin com aquest. Si l'any que ve estic fent la mateixa píndola, voldrà dir que, com a mínim, tenim alguna cosa per celebrar.
Amén. Avui en parlarem d'alcohol i, esclar, li preguntarem per aquesta rua que comentava la Mònica Planes als jugadors del Barça amb el doctor Joan Colom, subdirector general de drogodependència de la Generalitat. A un quart de deu l'incorporarem a la tertúlia del programa al costat de Toni Soler, Francesc Marc Álvaro, Toni Comín i Jordi De Juan. Per cert, que no m'he oblidat de dir-ho avui aquest matí. Ja fa 15 dies que està encara penjat al web de Telemadrid el vídeo La imposición y perversión del lenguaje. Hi ha un periodista que mereix tots els premis, tots els aplaudiments i tots els elogis. Un exemple a seguir per la seva generació i pels que venen per sota. Per tot, pel seu periodisme, per la seva generositat, pel seu tracte i pel seu caràcter extrovertit. És un gran. Es diu Jordi Évole i fa Els Salvados a la Sexta. I és un privilegi de la televisió i dels mitjans de comunicació. Per exemple, ha aconseguit reobrir el cas del metro de València. La fiscalia revisarà el cas perquè ha acceptat la denúncia del Partit Socialista que va portar com a prova el vídeo del programa. La fiscalia investigarà si, tal com mostrava, els dirigents dels ferrocarrils van cometre un delicte de fals testimoni en la comissió d'investigació que es va fer a les Corts de València. A les imatges apareixia l'excap de seguretat de ferrocarrils, Arturo Rocher, en què explicava que tots els testimonis havien pactat un argumentari per donar tots la mateixa versió del que va passar. Aquest era el moment del reportatge a la Sexta.
Incluso las palabras que eran tabú y las que no eran tabú. Por ejemplo, no se podía utilizar la palabra tragedia ni deficiencia. Ese tipo de palabras no se podían utilizar durante la comparecencia.
Això, segons la fiscalia, es podria considerar un delicte de fals testimoni. A l'accident hi van morir 43 persones i 47 més en van quedar ferides. Avui, a 3:15, trucarem Jordi Évole, aquí al Món RAC1. Un Évole que va ser un dels últims a caure, quedar-se despenjat de Català de l'Any. Finalment, el guardó ha estat pel metge Josep Sánchez de Toledo, cap d'oncologia i hematologia pediàtrica a l'Hospital de la Vall d'Hebron. El seu equip va ser el primer a l'Estat a transplantar una medul·la òssea a un nen per combatre una leucèmia l'any 84 i l'any passat va rebre el màxim reconeixement europeu per la seva qualitat. En un moment de fortes retallades, el sistema sanitari en el seu Parlament va demanar al president de la Generalitat que no els deixin sols. Va fer un discurs molt emotiu on va posar el nivell d'herois als nens amb càncer i es va referir als gorres blanques, que són la realitat dels ficticis polseres vermelles. L'oncòleg va dir que encara queda feina per fer, perquè un 20% dels nens encara no poden superar la malaltia. Els altres dos finalistes van ser la presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya, Carme Forcadell, i Anna Vives, aquella noia amb síndrome de Down, creadora d'una tipografia. El guardó l'entrega des de l'any 2000 al Periódico de Catalunya i TV3. L'exconseller de Governació Jordi Ausàs haurà de pagar una fiança de 191.000 euros per la seva suposada participació en una xarxa de contraband de tabac. Ausàs haurà d'abonar aquests calés per garantir que, si finalment el condemnen, l'Estat pugui rebre els diners defraudats. L'Audiència de Lleida confirma així la fiança per responsabilitat civil que demanava el fiscal. El diari La Mañana publica avui la resolució explicant que van calcular la fiança sumant un 30% a la quantitat presumptament defraudada. L'exconseller d'Esquerra el van detenir el juliol a la Seu d'Urgell en el marc d'una operació contra el contraband de tabac des d'Andorra. En van detenir un total de 9 persones. I la notícia optimista amb l'heroi Merlín és per l'exemple que ha donat l'actriu Angelina Jolie a totes les dones i que avui veiem destacat a totes les portades dels diaris. Tothom és conscient del debat que suscita, però es valora que l'actriu nord-americana doni exemple tant en prevenció com en divulgació, tenint en compte que el més senzill seria amagar-ho. La Vanguardia destaca que l'actriu ha tornat a donar una lliçó, mentre el periòdico la decisió d'operar-se i, a més, fer-ho públic l'honora. El Mundo li dedica part de l'editorial on qualifica Jolie de dona valenta. El País recull declaracions de Carmen Guillén, coordinadora del grup de treball de càncer hereditari de la Hom de Madrid que apunta. És un gest molt important perquè és transcendent parlar del càncer obertament. Nosaltres avui també parlem d'aquest tema, de l'Angelina Jolie i d'aquesta prevenció. A partir de les 10, aquí al Món RAC1.
Estàs pensant a renovar el bany o la cuina? Doncs estàs d'enhorabona, perquè a l'Heroi Merlin t'oferim les millors solucions per condicionar-los, equipar-los o complementar-los al millor preu. Passa per la teva botiga l'Heroi Merlin de Badalona, La Maquinista, Tarragona, Sabadell o Sant Boi de Llobregat fins al 27 de maig i troba tot el que necessites per treure el màxim partit al bany o la cuina. L'Heroi Merlin, dona vida a les teves idees.
8 i 23 minuts. Durant els pròxims 12 dies, Cannes es converteix en la capital mundial del cinema. El festival comença avui amb molts pesos pesants i amb una catifa vermella on hi haurà overbooking. La pel·lícula d'obertura serà El gran Gatsby, amb Leonardo DiCaprio i Tobey Maguire, dirigida per Baz Luhrmann i que s'estrenarà als cinemes de la majoria del món, també aquí a l'Estat, aquest divendres. Aquesta tarda, la pel·lícula El gran Gatsby donarà aquest tret de sortida a una edició dominada pel cinema nord-americà. Enviat especial de RAC1 a Cannes, Àlex Vicente.
La que comença avui serà l'edició més marcada per Hollywood, que recorda amb Steven Spielberg com a president del jurat i el bo i millor del cinema nord-americà a la secció oficial, els germans Coen, James Jarmusch, Alexander Payne, James Gray i Steven Soderbergh, que desembarca la croiseta amb la biografia del pianista homosexual Liberace, amb Matt Damon i Michael Douglas. Evidentment, les estrelles no faltaran a aquesta cita. Avui, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire i Carey Mulligan desfilaran per la catifa vermella amb la seva esperada versió del gran Gatsby. En canvi, cap presència catalana en aquesta edició del festival, tret de la del mexicà Amat Escalante, director nascut a Barcelona i format al SEC, el Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya. Presenta Eli, una cinta amb el narcogràfic com a rerefons, que també competirà per la Palma d'Or.
8 i 24, els esports amb la Lliga ja a la butxaca, és l'hora que la Secretaria Tècnica del Barça comenci a prendre decisions. El club ja té clar que no continuaran ni Valdés, ni Vidal, ni Villa. El Barça ja ha comunicat al defensa francès que els tècnics no compten amb ell per la temporada que ve. El club però s'ha marcat com a prioritari que tingui un comiat especial i a més se li ha ofert un càrrec per quan es retiri. Tampoc continuaran Jonathan Dos Santos i no tornarà cap dels quatre cedits, Boyan, Afelai, Cuenca i Fontàs. D'altra banda, el club continua treballant en la renovació d'Adriano. Si finalment no s'arriba a cap acord, el brasiler també estarà al mercat. I segons titula avui la portada de Mundo Deportivo, Thiago en el mercado. I diu que la prioritat del Barça és que es quedi, però si arriben ofertes les estudiaran. I sembla que el Bayern de Pep Guardiola estaria sobre la pista de Thiago. Recordem que Thiago admira Guardiola i a Guardiola li entusiasma Thiago. El capítol d'incorporacions, el que ja sabíem és que el Barça preveu fitxar un porter, un central i un davanter de perill, amb la possibilitat d'un segon davanter si la caixa ho permet. Avui llegim, per cert, a la contra de Mundo Deportivo del Miguel Rico que el Madrid ofereix 80 milions, atenció, als tres propietaris dels drets de Neymar, 80 milions i 40 més per indemnitzar el Barça. És a dir, el Madrid acabaria pagant, si fitxa Neymar, 40 milions al Barça. En canvi, el conjunt blaugrana el fitxaria per 60 milions. Si és veritat, i si ho firma el Miguel Rico, no tinc cap dubte que ho és, que el Madrid vol fitxar Neymar amb un cost total de 120 milions d'euros, fitxa al marge, primer, és una barbaritat, més de Florentino en particular, i del futbol en general, i també vol dir una altra cosa, que Cristiano Ronaldo se'n va. Segur, perquè és impossible mantenir dues fitxes amb un traspàs com el que pagarien pel jove davanter del Brasil. Per cert, que parlant del Brasil, la selecció brasilera ja ha convocat un primer jugador del Barça, Dani Alves, per la Copa Confederacions. A l'Espanyol, mentrestant, Joan Collet és optimista amb la renovació de Javier Aguirre. El president blanquiblau va passar ahir pel primer toc de RAC1 i es va mostrar convençut que l'acord tard o d'hora arribarà.
Que ens agradaria molt que es quedés i que jo vull que es quedi i que jo crec que estem molt avançats, però sí que és veritat doncs, que s'han de posar números sobre la taula, ja els hem posat, hem anat avançant i bueno, jo crec que estem condemnats a entendre'ns, no? I totes dues parts volem això.
En canvi, Collet continua veient difícil la continuïtat de Joan Verdú. El president de l'Espanyol va insistir que el dia 26 faran el passadís al Barça. Ara bé, deixa clar que l'afició és lliure de fer el que vulgui amb referència a la iniciativa de la Federació de Penyes de girar-se d'esquena al terreny de joc en el moment del passadís. Collet també va comentar la negativa de la UEFA de donar-li a l'Espanyol la llicència necessària per competir l'any que ve a Europa, almenys en primera instància. Segons Collet, l'organisme sospita que l'Espanyol té deutes pendents amb alguns exjugadors i ha donat un termini al club perquè ho justifiqui. Són les 8:27.
La xarxa Volvo Catalunya patrocina aquest espai.
Repassem ara la resta de l'actualitat en format més breu amb Joan Lluís García, Míriam Ballbé i els esports amb l'Albert Ferran.
Artur Mas es reuneix avui amb els sindicats i la patronal per dibuixar el full de ruta del que s'ha de fer d'ara fins al 2015 per recuperar l'economia catalana i reduir l'atur. L'estratègia té com a eixos principals la innovació, l'economia sostenible, les infraestructures estratègiques i una política empresarial i també l'aposta pels joves. Els sindicats asseguren que hi van sense prejudicis, però advertint que si el president busca un aval als pressupostos no el trobarà.
La Generalitat ha obert un expedient sancionador a Repsol pel vessament de 6.000 tones d'hidrocarbur a la Pobla de Mafumet, al Tarragonès, a la tardor passada. El conseller Santivila ha reconegut que va ser un incident greu perquè el vessament va afectar un aqüífer i les aigües subterrànies de la zona. La multa a Repsol podria arribar al milió d'euros.
I el govern de Veneçuela ha anunciat aquesta matinada que importarà 50 milions de rotllos de paper de vàter per saturar el mercat i demostrar que no hi ha escassetat. El govern de Nicolás Maduro atribueix aquesta escassetat a un pla de l'oposició. El paper higiènic és un dels productes que més falten cíclicament a Veneçuela. Mentre el nou executiu dona les culpes a l'oposició, empresaris i la mateixa oposició parlen de mala gestió.
No és broma, eh?
És el moment d'una edició de Volvo fora de sèrie. Ja pots aconseguir un Volvo XC60 D3 Kinetic Premium Edition amb un equipament únic. City Safety, senyers calefactables, fars de xenó, sistema de navegació integrat i a un preu irrepetible, 30.350 euros. Corre pel teu Volvo XC60, edició molt limitada. Vine a veure'l al Saló Internacional de l'Automòbil de Barcelona de l'11 al 19 de maig. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
I la resta dels esports en Repsol.
Aquesta nit es disputa la final de l'Europa League a l'Amsterdam Arena entre el Chelsea i el Benfica. El partit començarà a 3:15, es podrà veure per 4. A la Premier League, el Wigan ha confirmat el seu descens després de perdre 4-1 al camp de l'Arsenal. L'equip del català Robert Martínez participarà l'any vinent a la segona divisió anglesa, però jugarà a l'Europa League, després que diumenge va guanyar la Cup a Wembley. En bàsquet, Pau Gasol ha renunciat a l'Eurobàsquet d'aquest estiu, que es farà a Eslovènia, després de l'operació que es va sotmetre la setmana passada als dos genolls. I a l'NBA aquesta matinada hi ha hagut dos partits, Indiana 93, Nova York 82, els Pacers dominen l'eliminatòria per 3-1, i San Antonio 109, Golden State 91. Els Spurs s'avancen 3-2.
Porto 20 anys de mecànic i al meu taller veig cada dia motors amb problemes d'acceleració, estrebades i emissions provocats per vàlvules brutes. Per això jo faig servir només carburants Repsol, perquè mantenen les vàlvules netes i cuiden el meu motor. Amb aquests carburants t'estalviaràs molts problemes.
Carburants Repsol cuiden el teu motor.
I acabem els apunts amb una bona notícia, perquè avui hem sabut que hi ha un lloc mític de la ciutat de Barcelona que fa uns dies sabien que tancava, el Sandor, de la plaça Francesc Macià. Doncs bé, tornarà a obrir per Sant Joan. Segons llegim a La Vanguardia, el nou propietari ha començat a rehabilitar completament el local per transformar-lo en un bar-restaurant que a partir d'ara es dirà Sandor 1944. A banda de la nova imatge, tindrà una nova carta que combinarà les tapes i les racions amb predomini dels productes de temporada i amb un ampli ventall de còctels. Estarà obert tot el dia, seguirà disposant d'aquella mítica terrassa i el nou responsable vol que es mantingui com un dels mítics punts de trobada de Barcelona.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.